Les dues, tanquem la setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Passarà la història, la tanda de penals d'ahir del Centre d'Esports Sabadell, i no precisament per una qüestió positiva. Els quatre llançaments dels quals va disposar l'equip d'Antonio Hidalgo al camp de la Penya Deportiva van acabar o bé al cos de Fran Martínez o directament a fora. Un desenllaç enterbolit perquè s'escapi entre els dits la possibilitat d'enfrontar-se a un equip de primera divisió a la nova Creu Alta. Havia de ser un afegit, un premi que tampoc ens ha de treure realment la son, però arribats a aquest punt feia una certa il·lusió tenint-ho tan a prop. Però vaja, que les tandes que s'havien de guanyar, les realment importants, s'han guanyat en els últims anys, des de la del Lluís Sitjà contra el Mallorca B a tercera, fins a les dues del Playoff Express a Algeciras i a Màlaga contra el filial de l'Atlético i la Cultural i Deportiva Leonesa. I ara, aparcada ja del tot, la Copa, sense aquesta preocupació, allò que realment ens importa, centrar-se en la Lliga, en el Lugo i en acabar aquesta primera volta recuperant el somriure a la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so, comencem.
Es comenta la recepció.
Avui tindrem tota aquesta ressaca de l'eliminació a la Copa amb les reaccions d'Antonio Hidalgo, Josu Ozcoidi i també Bruno Batlle. Repassarem, per cert, com han quedat aquestes eliminatòries. De seguida us fem un petit spoiler. I també les paraules de Mehdi Nafti, entrenador del Lugo, que sorprenentment ha parlat avui, divendres, en roda de premsa prèvia al partit de dilluns a la nova Creu Alta contra el Centre d'Esports Sabadell. A la segona part del programa sabrem si finalment pot jugar o no el Sabadell juvenil al seu partit al camp de l'Olivar aquest cap de setmana. Sí que ho farà en principi el Mercantil a Manlleu. Futbol sala, i acabarem parlant, per exemple, de ciclisme, perquè avui David de la Cruz ha rebut la vacuna contra la Covid.
I fora de l'hotel?
El Cornellà li ha tornat a tocar la grossa al sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei. Després d'eliminar l'Atlético, l'equip de l'Exar Laquinat, Guillermo Fernández Romo rebrà el nou municipal al Barcelona. El Real Madrid, per la seva part, visitarà el Collao d'Alcoi, i per cert que la Penya Deportiva li ha tocat el Valladolid. Més coses en motor. El castellonenc Joan Barreda ha guanyat la sisena etapa del Dakar en motos i es troba a 6 minuts del lideratge carreter un dia més. Kevin Benavides en cotxe s'ha imposat Carlos Sainz, però es troba en aquest cas a més de 30 minuts de Peter Ansel. I a l'Eurolliga de bàsquet, triomf del Barça al Palau contra el València Bàsquet per 89-72. Els Blaugrana va debutar l'últim fitxatge, Leo Westermann, recanvi d'un Hortel ja sense fitxa.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb un tuit de Mr. Chip després de l'eliminació del Centre d'Esports Sabadell. Deia així: el Sabadell, que va ascendir a segona fa 5 mesos superant dues tandes, és el primer equip que falla tots els seus penals en una tanda de Copa del Rei des del Puerto Llano contra el Real Murcia 0-3 en aquell dia del 25 d'agost del 2010.
De quin partit no estarem pendents?
D'un altre partit de Copa, en aquest cas de la Copa d'Escòcia. 64 anys de final, la cosa va de reines avui al Queen's Park contra el Queen of the South.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant una ex-waterpolista del Club Natació Sabadell, ara al Mataró Internacional, Ani Espar.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Segona ronda de la Copa del Rei, pilota en marxa, la té Àngel Martínez, Penya Deportiva Santa Eulària 0, Centre d'Esports Sabadell 0, la Copa mola també aquí a Ràdio Sabadell. I cap allà que va Colau, amb totes les naus del conjunt eivissenc penjades, la pilota rematada de cap marxa directament fora a l'esquerra de la porteria de Fuoli, però és la primera arribada amb cert perill de tot el partit quan arribem al minut 21. És Antonio Romero qui juga a l'espai cap a Ever Pena. Diu que no hi ha fora de joc, Ever Pena està tot sol. Ever Pena encara el porter, Ever Pena la deixa enrere, queda morta. Quina llàstima, es desespera Edgar Hernández perquè Ever Pena tenia fins i tot l'opció de rematar. Ha volgut ser generós, ha volgut deixar-la enrere, no li ha entès Aaron Rey. El conjunt arlequinat gaudeix d'aquesta pilota, marca l'estratègia, la pilota directament l'ha tocat Edgar Hernández amb el cap, anava molt forta, anava en direcció a la porteria, anava tan forta, jo crec, que Edgar, que és un tio alt, l'ha tocat amb el cap i l'ha acabat enviant per sobre de la porteria de Fran Martínez. I és Aaron Rey qui juga un altre cop, desequilibrant des de banda dreta. Bon sprint del gallec, que déu-n'hi-do com encès la moto, la pilota cap a Edgar! Quina pena la jugada boníssima individual caient a banda dreta. D'Aaron Rey la servia dins de l'àrea perquè posés la puntera Edgar Hernández, el gabanenc que ha rematat fora. Companys, 0-0, fred, pluja, però de moment sense gols, ens els guardem per la segona meitat. Al mig cap a Colau, Colau que pot amenaçar amb el xut però juga cap a banda esquerra. Trepitja l'àrea, ho ha provat Fondarella, l'ex de l'Orihuela. Té Miguelete que prova de jugar cap a l'altra banda, cap a Colau, que és dretà, que pot picar, que s'anima, li diuen que provi. Fuoli la treu, la pilota queda morta. No m'ho crec, la que acaba de fallar la penya Deportiva Santa Eulària. No m'ho puc creure, les mans al cap, l'ha tingut per partida doble. Aquest Gary Hernández que la té al peu, que juga cap a Antonio Romero, no s'ho pensa Antonio Romero, la rematada. Fora, desviada. Viada, mans al cap del jugador sevillà, aplaudeix ara Antonio Hidalgo. Descans de la pròrroga, 0-0. En quant a xuts a porteria de perill, també 0-0 la pròrroga, Pablo. S'equivoca, ni muntava contra el Sabadell. Passada llarga, pot tenir molt perill. Era Néstor, per un pèl. Arrencava la moto Néstor, que no ha arribat per un pèl, ha sortit ràpid a l'hora de tallar aquesta pilota. Fran intenta guanyar-la, David Estals, oh, que maco. David Estals ha marxat i prova amb velocitat i pot deixar enrere la marca. David Estals es fa un slàlom de punta a punta. Quina pena, quina pena. Quina manera d'encendre la moto aquest home. Crec que anava dues velocitats per sobre de la resta. S'ho ha anat creient. Aquest ha estat per potència, no ha estat tant per qualitat, que només ha estat el primer retall. Però després, jo no sé d'on ha tret el turbo, però s'ha plantat a l'àrea rival, córner des de l'esquerra pel Sabadell. És Gilbert qui juga de cara al llançament, mossegat! Diego Fuoli, era Cristeto qui provava el xut d'aquestes que es poden enverinar perquè havia tocat en un home, perquè la pilota amb la pluja que està caient, vulguis o no, pot ser molesta per un porter que ha d'anar baix, però ha estat bé el porter del centre d'esports per estalviar en surts. I aquest vamos que heu escoltat és un aficionat de la penya deportiva que celebra que el partit va a la tanda de penals. El xut de Cristian Cruz, l'encert Fuoli. En quant a però no en quant a la potència, gol de la penya deportiva. Guruceta contra Fran Martínez, primer penal de la tanda pel centre d'esports. Agafa carrerilla, l'atura. Quina aturada acaba de fer Fran Martínez. Deval és el capità, l'exarlequinat que xuta i gol. Torna a marcar la penya deportiva, agafa embranzida. El de Terrassa, el Vallèsà, acaba d'entrar fa 10 minuts al terreny de joc. Especialista Xavi Boniquet, el xut, l'atura amb el peu. No m'ho crec, no m'ho crec. L'atura amb el peu, la pilota queda morta. Gira sobre la línia ballant. Té temps Fran Martínez d'aixecar-se i d'acabar-la traient fora un altre cop, 2-0. Anirà la penya deportiva, en efecte, mala pinta. El xut, atura Diego Fuoli. Atura Diego Fuoli el xut de Gilbert, del jugador barceloní, per donar-li vida al Sabadell quan pitjor pinta tenia. Néstor Querol torna a aturar-la Fran Martínez. Torna a aturar-la Fran Martínez. Aquesta a mitja alçada, aquesta a l'esquerra. Ara sí que, amics, amigues, si marca la penya... La penya estarà classificada. Agafa embranzida, xutarà amb l'esquerra. Cristet agafa embranzida. Ai, mare de Déu, que ha fet un panenca i no s'ha hagut de moure Fuoli per agafar-la. No va la bada, eh? Si fallem, igualment es classificarà la penya deportiva. Hem de marcar els dos i l'equip eivissenc ha de fallar el que li queda. De moment, per pams, Àngel Martínez. Xuta per sobre el travesser, es classifica la penya deportiva.
Hotel Suís.
Deu minuts per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, divendres 8 de gener d'aquest 2021. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Anava a dir que, bé, al principi ho he dit, que passarà la història aquesta tanda de penals i, malauradament, per les errades del Centre d'Esports Sabadell. És perpèntica aquesta tanda de penals. Ara l'escoltàvem amb l'Adrián Arroyo, a qui, per cert, si no hi ha un contratemps, se li ha acabat viatjar també aquesta temporada, perquè amb l'eliminació del Sabadell s'acaba també l'aventura de l'Adri per la Copa, però una tanda de penals pel mal record en aquest cas.
No et va semblar una mica déjà vu del dia del Jove Espanyol? A més, és que les circumstàncies també es donaven pel fet de que no hi havia imatges de televisió. No sé tu, però jo, viure una tanda de penals, escoltar-la per la ràdio només, quasi que ho veig amb més emoció, perquè al final depèn del que t'expliqui l'Adri, tu tampoc veus exactament què està passant. El penal aquell que el porter el treu de segones, el xut de Panenka, a l'il·luminat de la penya deportiva que se'l veu córrer, xutar aquest penal en aquest estil, a Cristeto. I a més, un penal tan decisiu, no?, que li podia donar el passi directament abans que Àngel Martínez el fallés. Bé, com dius, una tanda esperpèntica, i et diria que per oblidar, però jo crec que tardarem molt temps en oblidar-la, eh?
Depèn de com ens ho mirem, també t'ho dic, eh? Perquè al final crec que tots li hem tret ferro a aquesta tanda de penals. Ara ho escoltarem també, però els seus protagonistes es van encarregar ràpidament de recordar que el Sabadell les tandes de penals que realment importaven les ha guanyat totes. De fet, l'equip avui feia un repàs a la hemeroteca de la redacció i n'ha perdut unes quantes tandes de penal al Sabadell últimament, però vaja, les importants... Aquí no ha fallat l'equip, en aquest cas, d'Antonio Hidalgo, perquè recordem que van ser dues al juliol. No sé si dic que era més com un fet anecdòtic, aquesta tanda de penals d'avui. Si realment, com dèiem al principi, feia una certa il·lusió, tenint en compte, doncs això, que havies passat la primera ronda contra l'Ibiza i les Pitiuses, que estaves a re, a una tanda de penals, ja no és allò que el partit se't posa coll amunt, no, estaves a segons, a una tanda de penals, d'enfrontar-te avui, d'estar avui al bombo de la una, després repassarem també com han quedat les eliminatòries, però estaves a res del premi de jugar contra un primera divisió.
Sí, a mi em feia il·lusió, sincerament, que el Sabadell tingués l'ocasió, després de molt de temps, de poder jugar contra un primera divisió. No va poder ser així, per aquesta tanda de penals, i crec que al final a tots els seguidors dels Arrequinats el primer que ens va venir al cap quan el Sabadell no va ser capaç de transformar cap pena màxima, això que deies, que realment quan importava de veritat per al Centre d'Esports estar encertat i tenir aquesta dosi de fortuna que molts cops fa falta en aquesta loteria, la va tenir. Va ser el mes de juliol contra l'Atlético B a la primera eliminatòria del playoff, a la segona contra la Cultural Leonesa, i una mica això, ens hem quedat amb la sensació de que el Sabadell ja va gastar tota aquesta dosi de fortuna que fa falta en aquestes tandes, i prova d'això va ser que ahir realment no va estar gens encertat, perquè és que va fallar els 4 penals l'equip d'Antonio Hidalgo.
Sí, mèrit de Fran Martínez, de mèrit dels jugadors del Sabadell, no estaven mal llançats, tot s'ha de dir, els penals, vista avui la tanda amb les imatges d'IB3. Van ajustadets, per exemple, els xuts de Guru, de Néstor, el de Boni amb un punt de mala fortuna, el d'Àngel
sí, que se'n va fora.
Sí que se'n va fora per molt, per sobre del travesser. Però no tampoc va ser una tanda de penals en aquest cas, doncs, el doble d'esperpèntica, perquè al final sí que, clar, que de 4 penals no en fiquis cap, doncs és remarcable. Però, com dèiem, l'argument d'ahir principal que va esgrimir també Antonio Hidalgo al postpartit amb l'Adrián Arroyo, al seu micròfon, va ser precisament aquest, el fet de dir, escolta, el cupo de la bona sort ja l'hem tingut cobert amb els penals, el vam cobrir al juliol, per tant el desenllaç havia de ser probablement aquest. L'escoltem.
Crec que el cupo de tanda de penals el tenim cobert per un temps, no sé quant temps, però estava clar que hi ha situacions a la vida que, sempre ho dic, no s'igualen, i això avui tenia aquesta pinta. Hem fet una molt, 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 molt bona primera part, interpretant situacions, el que volíem, jugant en els extrems una mica dintre i per crear superioritat amb l'Aron. Després sí que és cert que la segona part ha sigut més seva, han estat més incisius, la primera part no paraven de perseguir jugadors, nosaltres trobàvem amb moltíssima facilitat els espais, i bueno, la segona part sí que ha sigut més seva, i després han tingut l'equació de l'Antonio d'ells molt clara. És difícil aquesta situació, de vegades ho encertes, però al moment que nosaltres havíem d'encertar la tanda de penals, ho vam encertar, i a partir d'aquí a descansar, a recuperar la gent i pensar en dilluns. Veurem, després veurem els jugadors que utilitzes, jo crec que segurament, no he vist l'alineació del Lugo, però segurament haurà posat alguns jugadors en menys minuts, alguns no hauran jugat, i bueno, veurem, jo crec que, bueno, si ells també han tingut aquest descans, millor per nosaltres. Es vindrà molt bé per agafar automatismes, treballar molt i sobretot amb moltíssima més tranquil·litat, dedicant-hi dies a moments amb la pilota i després sense, i això et dona aquesta tranquil·litat.
Sí, trenca la cançó. Les paraules d'Antonio Hidalgo referint-se, ara comentarem, els 13 dies que tindrà el Centre d'Esport Sabadell entre els partits del Lugo i el de l'Almeria, primer partit de la segona volta d'aquesta Lliga Smartbank. Abans, ni que sigui, Sergi, per rematar-ho a la tanda de penals com a tema estrella, no, de les declaracions d'Hidalgo.
Sí, hem escoltat el tècnic de Canovelles relativitzant una mica aquesta fatídica tanda de penals que va tenir ahir al Centre d'Esports. Si et sembla, escoltem dos protagonistes més, el director general del Sabadell, Bruno Batlle, i el carriler esquerre, Josu Ozcoide, ahir titulars, i una mica en la mateixa línia, que no cal fer-ne un gran massa pel fet que el Sabadell ahir sortís perdedor d'aquesta loteria de penals.
Si havíem de fallar penals, doncs molt millor avui que el juliol. Mai agrada perdre, però bueno, si havies de perdre, més valia avui que abans.
Yo no había vivido algo así, pero bueno, siempre hay una primera vez. Ha salido así, hemos fallado las cuatro, pero bueno, tampoco vamos a enfocarnos en eso, ha sido una pena, pero bueno, nos centraremos ahora en la Liga, que es lo importante.
Doncs més raó que un sant, que se sol dir en aquests casos, Josu Ozcoide. Al final queda com una anècdota, una mala anècdota, aquests quatre penals fallats pel Centre d'Esport Sabadell, però si algú pensa o no pensa que l'important és el partit de dilluns contra el Lugo, va en certa manera equivocat. El cert és que el partit d'ahir va ser força complicat, tot s'ha de dir, Sergi. Després comentarem tot l'enrenou que va haver-hi, bé, ho vam comentar ahir, no? Però veurem les conseqüències que ha tingut també el fet de no jugar amb juvenils, en aquest cas en el partit d'ahir, per aquest positiu d'un jugador de l'equip de Miqui Lladó. Però vaja, partit, gespa artificial, dimensions reduïdes, pluja durant els 120 minuts, més la tanda de penals, evidentment. No va ser ni de bon tros el partit més còmode pel Centre d'Esport Sabadell, que diria que va anar de més a menys.
Sí, com dius, la jornada ja va començar prou malament, de forma molt negativa, després de conèixer aquest positiu pel juvenil. Més que res, primer, evidentment, per l'afectat, que es recuperi aviat, evidentment, però després perquè, clar, al final Antonio Hidalgo va tenir menys possibilitats de rotar, de donar entrada als nois dels juvenils, que recordem, no van viatjar amb el primer equip per precaució, i després això, la previsió ja era que durant tota la jornada plogués, així va ser, intensa pluja, a més sobre aquest terreny de gespa artificial, que res tenia a veure més amb
el de Can Mises,
que dèiem que era una gespa d'última generació, res a veure al terreny de joc amb el qual es va trobar al Centre d'Esports, haver de jugar a la pròrroga, a la tanda de penals, etc, etc. I al final, aquest balanç tan dur és el que també feia Josu Ozcoide, parlant d'això, d'un partit molt complicat per aquesta pluja i per aquest terreny de joc.
Una pena, ja t'ho dic, que al final 120 minuts, un partit duro, donde ellos al final físicamente han acabado muertos, pero bueno, al final los penaltis, quieras que no considero que sea una lotería, porque al final siempre entra en juego pues la psicología, el entrenarlo y tal, pero bueno, en eso no hemos andado finos y una pena.
Doncs una llàstima, deia Josu Ozcoide, al voltant d'aquesta eliminació, de com havia anat el partit, però remarcable ara, Sergi, de fet ahir dèiem per via interna, compte, que potser tenim un problema i tot, no? També en pla de conya, evidentment, però sí que és cert que ara hi haurà 13 dies entre partit i partit, al cap de setmana del 16 a 17, ho dèiem perquè allò de continguts prepartit, perquè el cap de setmana que ve no hi haurà partit i per tant no tindrem prèvia de cap partit del Centre d'Esports Sabadell. Però 13 dies, entre el duel del Lugo i el de l'Almeria. Evidentment, pel Centre d'Esports Sabadell, i crec que és un dels arguments positius als quals s'agafen, és un temps molt valuós. Escoltàvem Antonio Hidalgo, per exemple, per treballar automatismes, per tenir aquell temps del qual no han disposat fins ara.
Sí, està clar, 13 dies, i a més, sabem que seran 13 dies, perquè ahir també es va donar a conèixer l'horari de la següent jornada del Lugo, que serà la primera de la segona volta, contra l'Almeria, a Almeria, un duel que jugarà el diumenge 24 a les 2 del migdia. És horari oficial i confirmat, i per tant, el Sabadell tindrà tot aquest temps, des de que acabi de jugar contra el Lugo el dilluns, fins a aquest xoc contra els andalusos, per preparar aquest partit el primer de la segona volta. I a tot això també feia referència Bruno Batlle, que deia que al final, doncs, és una llàstima que haurà eliminat d'aquesta Copa del Rei, però el costat positiu és aquest, que al final el Sabadell ara tindrà molt més temps per preparar el que realment importa, que no és cap altra cosa que la Lliga.
Això ho hauríem de preguntar més al cos tècnic, però evidentment, doncs, bueno, ja que no hem pogut passar ronda, doncs imagino que aprofitarem per recuperar, que tots els efectius, doncs, després d'un calendari tan intens, doncs imagino que també ens anirà bé, i agafem la nota positiva, que és que ens ajudi a preparar-nos pel final de Lliga.
Doncs a efectes pràctics, pràcticament com una segona aturada nadalenca. Aquests 13 dies, evidentment, no marxaran una setmana a casa seva, bàsicament perquè no poden sortir tampoc del municipi, però sí que és cert que tindrà temps de sobres ara al Sabadell per recuperar homes. Després parlarem també de com està el part mèdic del Centre d'Esports Sabadell, la infermeria, però tindrà aquest marge extens per entre Lugo i Almeria.
Aquest descans li anirà bé al Centre d'Esports, però no em diràs que no trobaràs a faltar una mica aquest calendari intens d'haver de jugar cada
molt.
3 dies aquesta bogeria.
Jo m'havia acostumat ja dilluns, dijous, dilluns, dissabte, dimecres, dimarts, tots els dies de la setmana hem jugat, crec. Diria que ahir repassàvem amb el Sergi Garcés, diria que l'únic dia de la setmana que no hem jugat...
Dimarts, potser? Vam jugar algun
jo, divendres no recordo cap partit
divendres,
encara.
Divendres jo tampoc.
Dimarts hauríem de repassar.
Jo diria que tampoc, eh?
A mi tampoc em sona, però potser són els dos únics dies de la setmana que encara no hem jugat. M'has promès avui un bon abecedari, no?
Sí, home, escolta'l atentament, que t'agradarà.
Vinga, amb la veu de la Júlia Ramon.
L'abecedari arlequinat. D, de déjà vu. Com oblidar la fatídica eliminatòria de Copa Federació al camp del Jove Espanyol de la temporada passada. Aquell dia el Sabadell va acabar amb expulsats i lesionats. Ahir el peatge no va ser tancar, però es va viure el desagradable episodi del cas positiu en un juvenil. Però com aquell dia, la loteria dels penals va tornar a ser fatídica. E, desvaït. Sense públic, tot hauria quedat més deslluït. Sense que fos un equip precedent de la Supercopa, el premi no era tan gros. Però es vegi com es vegi, el Centre d'Esports ha desaprofitat una ocasió molt bonica de veure's les cares amb un primer de 700. O no són atractius conjunts com el València, el Sevilla o el Betis? O no hagués estat ben especial retrobar-se amb l'Eibar? H. D'historial, més aviat negatiu pel que fa a les tandes de penals. Deixant de banda, evidentment, el gloriós play-off d'ascens, ja hem recordat el dia del jove. Abans, a la darrera participació a la Copa Catalunya, el Sabadell també va caure als penals davant el Sant Feliuenc. I a la Copa del Rei, l'última participació abans de la d'enguany va finalitzar amb l'eliminació contra el Castelló en el Temple, als penals. Prèviament, 0-0 davant del Marbella i derrota als penals. L'any 89, derrota 3-2 a Anoeta en la tornada i triomf de la Real Societat als penals. Ens hem de remuntar al desembre del 87, en una eliminatòria contra el Figueres, per veure el conjunt arlequinat superar ronda a la Copa a la Tanda. M.
De mullada. Així està la pólvora del Centre d'Esports en aquests primers compassos del 2021. A Girona l'equip va ser clarament superior i d'ocasions, precisament, no en van faltar. Però al final, empat a 0. Mateix marcador ahir a Santa Eulària d'Esriu, amb l'agravant de no haver sabut tampoc materialitzar cap llançament de penal a la tanda. El Sabadell busca un davanter en aquest mercat d'hivern. Esperem que no es converteixi en una urgència a la seva arribada.
De fet, una altra eliminatòria que recordàvem ara fa uns minuts a la redacció, també perduda pel Centre d'Esports, una eliminatòria d'aquella sense més transcendència, és la de campions de segona B contra el Real Murcia a la Nova Condomina, després d'eliminar l'Eibar i pujar a segona divisió. Per tant, les importants, com dèiem abans, el Sabadell les ha guanyat en els últims anys i aquestes doncs no quedaran pel bon record arlequinat. Deixa'm dir que jo fantasejava, si no sé si és correcte el verb fantasejar, però com si fos en castellà, tenia somnis mullats, ara que hem escoltat l'Emma de mullar, amb un possible Sabadell-Eibar el pròxim cap de setmana de la Nova Creu Alta. No podrà ser.
Hauria estat molt bonic, la veritat, eh? Un Sabadell-Eibar. I recordem, és veritat que tampoc podria venir cap dels equips procedents de la Supercopa, perquè ja havien passat un mínim de 4 equips de segona B. Tampoc l'Atlético de Madrid, que havia caigut, però això al final hi havia rivals molt atractius, no? Com els que hem esmentat a l'ABC, el València, el Betis, el Sevilla, conjunts...
Villarreal. Eibar per un tema sentimental, hi havia bons equips.
Conjunts de primera divisió que eren, la veritat, molt atractius. I per cert, Pau, com a curiositat, el Sabadell incapaç de passar dues rondes de Copa del Rei des de la temporada 1992-1993.
Doncs
i aquest cop ja tampoc va ser.
Pels 30 anys, pràcticament.
No
s'arriba, però...
Ahir tenia l'oportunitat de tancar aquesta mala ratxa de la competició del CAU i no va poder ser.
Avui hem seguit a la redacció també el sorteig de Copa, de setzents de final de la una del migdia, no amb aquella atenció que ens hagués agradat requerir-li, però bé, ni que sigui, ho dèiem al principi, per esmentar com queden aquests setzents de la Copa, la grossa un altre cop al Cornellà, que després d'eliminar l'Atlético, ara el Barça.
Impressionant, estaran més contents allà a Cornellà, com dius, després de
aconseguir... Algú, i no direm qui, no estava del tot content,
No estaven contents, què volien encara? Volien, preferien el Madrid, per exemple?
No ho sé, exactament.
Doncs mira, els ha tocat el Futbol Club Barcelona, després d'eliminar 1-0 al líder de primera divisió, l'Atlético de Madrid, i ara, doncs, com a mínim, mira, si no estan contents del tot, doncs no sé qui serà, però tindran aquesta gran oportunitat ara d'enfrontar-se a l'equip de Ronald Koeman.
Mira, equips de Supercopa, a banda d'aquest Cornellà-Barça, hi ha un Ibiza Athletic Club, un Alcoyano Real Madrid, que li ha tocat l'altra grossa del sorteig, al conjunt d'Alcoyà, i un Córdoba Real Sociedad. Els altres dos equips de segona B que quedaven penjats, en aquest cas, hi ha un Navalcarnero Eibar i un Peña Deportiva Real Valladolid. Per tant, aquí podria haver estat el nom del centre d'esports Sabadell.
No estaran molt contents, la Peña Deportiva, perquè jo...
No és dels més atractius.
També esperaven allò un dels grossos i...
No és dels més atractius, podem tocar un equip de Supercopa,
correcte.
Evidentment. Sí, sí. I llavors, els altres 10 equips de segona divisió, o els 10 equips de segona divisió classificats, que s'havien de parellar amb els 10 primeres restants, perquè allò va sortir clavat, van classificar-se 12 primeres més els 4 de Supercopa, per tant són 16 més els 16 restants. Les eliminatòries són les següents: Màlaga-Granada, duel andalús, Almeria-Deportivo Alavés, Leganés-Sevilla, Alcorcón-València, Girona-Cádiz, Real Sporting-Real Betis, Espanyol-Osasuna, Fuenlabrada-Levante, Rayo-Elche i Tenerife-Villarreal. Eliminatòries que juguen, per cert, el 16 i 17, però també el 20 i 21 de gener, entre setmana, en aquest cas.
Sí, en el cas del Supercopa, perquè la final de la Supercopa d'Espanya és precisament aquest cap de setmana del 16 i 17 de gener, i per tant, aquestes eliminatòries on estiguin involucrats els quatre participants en aquesta Supercopa, doncs s'hauran de disputar, com dius, entre setmana, el 20 i el 21.
Vinga, aparcada la Copa, anem a centrar-nos ja en el Lugo. Un Lugo al qual vam seguir ahir també aquí en directe, el Sabadell en joc, perquè a la mateixa hora jugava l'eliminatòria a Montilivi contra el Girona, que també va anar a la pròrroga després d'un 0-0. A la pròrroga es va descontrolar completament el partit, eh?
Sí, es va avançar, de fet, al conjunt gallec, 0-1 a les acaballes de la primera part de la pròrroga, però va veure com ni tan sols podia forçar la tanda de penals, perquè el Girona va remuntar en qüestió de 6 o 7 minuts, va empatar en el minut 115 i després va marcar el gol de la victòria en el minut 122, en el descompte de la segona part de la pròrroga. I, per tant, home, no, a la balança no ho podem posar en el mateix pes, però tornant-hi una mica la moneda,
sí,
del mal record del Lugo,
d'esgarrar-li
l'ascens a...
D'aquell ascens frustrat, correcte.
L'ascens a primera, sí, totalment.
Els gols de Cris Ramos pel Lugo, Marcelo Jaló en pròpia i Santi Bueno pel Girona, passen els gironins. El Lugo, per tant, també eliminat com el Sabadell, també amb aquests 30 minuts extra a les cames després d'haver jugat a Montilivi. Avui ens ha sorprès, per cert, Medinafti, perquè ahir hi havia roda de premsa postpartit. El Sabadell no juga fins dilluns contra el Lugo, però avui, a la una, hi ha hagut també roda de premsa prèvia de l'entrenador tunisià del Club Deportivo Lugo.
Sí, no s'han esperat a compareixer pel cap de setmana, sinó que, com dius, Medinafti ha comparegut avui. Hem rescatat un fragment d'aquesta roda de premsa d'avui i un fragment de la roda de premsa d'ahir postpartit, i intercanviem l'ordre. Comencem amb la més immediata de la de que ha comparegut fa res, fa tot just una horeta, el tècnic tunisià del Lugo, parlant de com de dura ha estat aquesta eliminatòria pel conjunt gallec, perquè si pel centre d'esports, ja ho dèiem, amb aquests 120 minuts, la tanda de penals, la pluja i al final l'eliminació, vols saber com ha sentat el Lugo aquesta eliminació contra el Girona?
Vinga.
Vinga, escoltem a Medinafti.
Viajar en el mismo día, ayer, levantándose a las 7:30, ganando 0-1 en el minuto 115, perdiendo 2-1 en el minuto 122 y llegando a tu casa a las 3 de la mañana, me imagino que mis chicos tendrán cara de pocos amigos esta tarde a las 4 cuando les veré. Estamos cansados, yo estoy cansado, triste por ellos, porque yo creo que merecían algo más por esfuerzo, pero vamos a pasar página ya mismo esta tarde.
Déu-n'hi-do la matada i l'il·luminat que ha programat la roda de premsa de Nafti abans de l'entrenament.
Abans de l'entrenament. Ho escoltava ara, que Nafti deia que a les 4 veurà els seus jugadors, és a dir, que a la tarda li toca sessió al Lugo després sí. d'aquest partit i d'aquesta pallissa que va significar per ells anar fins a Girona i tornar i arribar, ho escoltàvem, a les 3 de la matinada cap a casa seva.
Ja no em vull posar en la figura del Gerard Guàrdia, el cap de premsa del Centre d'Esport Sabadell, però jo diria que la lògica és que Antoni Hidalgo parlarà diumenge en aquest cas, com sempre, fa un dia abans dels partits, però bé, poc a explicar de nou Medinafti respecte al que ja va dir ahir a la roda de premsa postpartit. Per cert, Medinafti, nascut a Toulouse, franco-tunisià en aquest cas, doncs, tot i que evidentment d'ascendència tunisiana. Parlava Medinafti ahir a la roda de premsa d'ahir a Montilivi de l'ús que havia donat també als seus jugadors pensant en aquest partit també del Sabadell, perquè evidentment no van ser 90 minuts, sinó van ser 120.
Sí, el més destacat de la roda de premsa d'avui, Pau, ho podrem escoltar el dilluns a les dues en el programa de l'Hotel Suïssa, com dic el dilluns, però com dius, en la roda de premsa d'ahir, Medinafti es va referir a aquest ús de jugadors, que al final també el tècnic del Lugo va aprofitar per rotar una mica el seu equip, però clar, havent de jugar 120 minuts amb aquestes dues parts de pròrroga, doncs el tècnic va haver d'utilitzar potser més jugadors del que hagués desitjat.
Cani ha tingut sus primeros minutos, 45 un poquito más, 45 minutos, poquito más. Hemos protegido a Venancio, a Campa, me hubiera gustado dar menos minutos a Manu Barreiro. Se ha repartido un poquito los tiempos Gerard y Cris Ramos, ha jugado 120 minutos, lo necesitaba. Hugo 45, él hace una horita. Te digo que hemos intentado competir y no perjudicar el físico de los chicos de cara al partido del lunes.
Un partit del dilluns en el qual el Centre d'Esport Sabadell tancarà la primera volta de la competició, la Lliga Smartbank, com a pitjor local. El Sabadell ha de millorar i molt aquests números a la segona volta contra un Lugo que està instal·lat a la zona tranquil·la, 11è classificat amb 27 punts, això, a 6 punts del play-off i 8, perdó, de marge respecte al descens, per tant zona tranquil·la. Es podria dir que de moment i agafant la cita de Medinafti està sent Brad Pitt el Lugo, perquè l'equip va prou bé des de la seva arribada, mira que havia començat malament, però més urgències evidentment Sergi tindrà en aquest partit del Centre d'Esports.
Sí, i pensa que tot i així, tot i que el Lugo estigui en aquesta zona mitja tranquil·la, Nafti el que ha dit en aquesta roda de premsa és que el Sabadell és un rival directe i que és important puntuar, ja no ha dit guanyar, sinó que ha dit que seria important tancar la primera volta puntuant. Això sí, tampoc ha volgut qualificar el partit com una final pel fet de tenir l'oportunitat de distanciar-se encara més d'aquesta zona baixa, i des del Sabadell tampoc volen veure aquest partit com una final. Així ho creu també Josu Coidi.
La parte de abajo está muy igualada y es verdad que ahora estamos fuera del descenso, pero al final la segunda división, si ganas dos partidos y pierdes dos, cambia mucho. Intentaremos ganar para intentar por lo menos mantener esa buena dinámica. pero ya te digo, no es ninguna final ni nada. Vamos a ir a muertes porque lo tenemos que tomar así, porque está visto que cuando estamos en urgencia competimos a un nivel extraordinario. Ahora lo que tenemos que hacer es competir a un nivel extraordinario en cualquier tipo de partidos. Entonces iremos a por el Lugo a muerte y a intentar sacar los tres puntos.
Doncs veurem si el centre d'esport Sabadell pot treure els 3 punts perquè a més seria la primera victòria d'aquest 2021. No oblidem que el Sabadell ve d'empatar a Girona i ahir es podria considerar també un empat amb el 0-0 al camp de la Penya Deportiva, més l'eliminació, evidentment, a la tanda de penals. Avui per seria Lliga.
Sí, avui a Lliga, amb un Zaragoza...
Però nosaltres juguem al late night del dilluns, però avui és divendres, avui comença la 21a jornada.
Avui comença l'última jornada de la primera volta de Lliga Smartbank amb un Zaragoza-Logroñés a les 9 del vespre. Estarem ben pendents, evidentment, perquè el Zaragoza, ja ho sabem, immers en aquesta zona baixa. El Logroñés és veritat que després de la victòria del passat cap de setmana està en una zona més tranquil·la.
Com
crec que també té 27 punts,
com
correcte, en mitja taula, però bé, al final se suposa que el conjunt de Sergio Rodríguez ha de ser també un rival directe del Sabadell. I per cert, Pau, durant el cap de setmana hi ha uns partits que també crec que valdrà la pena estar pendents, perquè hi ha duels directes com un Alcorcón-Albacete.
Demà mateix, a quarts de 9 del vespre.
Un Tenerife-Cartagena, i si no recordo malament, per exemple, el Castelló en visita al camp de l'Espanyol. Per tant, aquí també podem sortir beneficiats.
Diumenge a les 9 hi ha aquest Espanyol-Castellón a l'RCD Stadium. Com deia ara el Sergi, Tenerife-Cartagena diumenge a un quart de 7. El partit entre l'Alcorcón i l'Albacete demà a 9:15. Per tant, interès cada dia en els partits, i el més probable és que el Sabadell, quan comenci el seu partit contra el Lugo, torni a estar en zona de descens. No oblidem que ara mateix està empatat amb el Castellón i l'Alcorcón, el Zaragoza està a 2 punts per sota i l'Albacete a 4. Són els 4 equips que ocupen la zona de descens. Per sobre del Sabadell hi ha el Cartagena i, home, com dius tu, interessant també arrossegar probablement per aquesta lluita un Lugo, un Logroñés. Veurem què fa també el Tenerife, que està s'enfrontant, de fet, els dos equips que estan per sobre del Sabadell, Tenerife i Cartagena. Bé, estarem pendents. Ahir, per cert, Antonio Hidalgo va aportar novetats respecte a la infermeria, respecte, valgui la redundància, al que havia dit a la roda de premsa prèvia al partit de Copa contra la Penya Deportiva. El panorama una mica més esclarit pel que fa a l'estat de Pierre Cornut i d'Adri Cuevas.
Sí, escoltem-ho. Així és el que explicava Antonio Hidalgo sobre el francès i sobre l'andalús.
Madrid segurament estarà fora, no sé ben bé, unes 3 setmanes. Veurem el temps que estarà fora. El Pierre avui ha entrenat en una normalitat, però esperem que per dilluns estigui al 100%.
Doncs Pierre Cornut, si no passa res estrany aquest cap de setmana, podrà estar a disposició d'Antoni Hidalgo per jugar contra el Lugo. El tema d'Adri Cuevas, bé, més complicat del que... Bé, ja va sortir prou coix, de Girona.
Sí, ja se'l veia...
I es tracta d'un esquins de turmell.
Sí, ja es veia una mica més preocupant, no?, els seus símptomes, i com dius, doncs, apuntar cap a 3 setmanes, segons va indicar Antoni Hidalgo. Per cert, el Lugo també tindrà unes quantes baixes, per exemple, l'Ende Iriome i el Puma Rodríguez. Ja ha dit Medinafti que, en principi, no apunten per arribar al partit del Sabadell, arrossegant lesions, i això, en principi, no estaran de cara al xoc a la nova Creu Alta. I després Juanpe, que té un cop al turmell, el que ha dit Nafti és que veurem com estan a l'entrenament que comentàvem d'aquesta tarda, a veure si també podria estar disponible o no de cara al partit contra el centre d'esports.
Doncs estarem pendents de les baixes del Lugo. Clar, també li queden, com diem, entrenaments abans del partit del centre d'esports Sabadell. Per tant, avui tampoc es podia treure gaire cosa en clar de les paraules de Medi Nafti, que tot i això ja ha apuntat, com diem, algunes absències. Per últim, mercat, un dia més de mercat d'hivern. La novetat avui és que no hi ha novetat, tot i les veus i també les pistes per no dir coses més clares, que ens deixen els partits de Copa, perquè, per exemple, ahir no hi havia, en aquest cas, Jesús Olmo novament a la convocatòria.
No, fora de la convocatòria, ja es va quedar fora també el passat dilluns contra el Girona. T'anava a dir, més sorprenent potser que no entrés en el partit de Copa, però realment en estar ja situat a la rampa de sortida clarament, doncs evidentment no se'l va convocar. Si et sembla, Pau, primer escoltem a Bruno Batlle parlant sobre el tema de mercat, sobre l'interès del Sabadell, evidentment, en fer una nova incorporació, i ara en parlem més del tema.
Com ja hem dit diverses vegades, estem treballant, no des de fa poc, sinó ja fa molt temps, per bueno, saber com està el mercat, veure les possibilitats que tenim, i evidentment que seran dies de feina i veurem què surt al final.
Doncs veurem què surt al final. Insistim, a la rampa de sortida, Jesús Olmo, ahir explicava el Sergi Garcés també, en aquest cas, durant el partit, que el següent en aquesta llista, si hauria de sortir algú, seria Antonio Romero, el migcampista que va jugar ahir als 120 minuts a Santa Eulària de Riu. I el nom que està en boca de tothom, Sergi, és el d'Álvaro Vázquez.
Sí, la COPE ja deia ahir que l'acord amb el jugador per part del centre d'esports és total, i el Sergi Garcés ja ens deia que amb l'Sporting res, quedaven alguns serrells. L'única preocupació que sí que pot haver, Pau, és que la situació no repeteixi respecte a la de l'estiu passat, que l'Sporting no trobi el recanvi d'Álvaro Vázquez. Insistim un cop més, Víctor Campuzano és la prioritat dels de David Gallego, i estàvem fent una mica de recerca en els mitjans, tant asturians com els que segueixen l'Espanyol habitualment, i en el cas de Víctor Campuzano no sembla que estigui molt a prop de fructificar aquesta operació per arribar a l'Sporting, perquè Campuzano acaba contracte el pròxim mes de juny, l'Sporting no vol gastar gaires diners en aquesta incorporació, malgrat el seu interès, i a més hi ha altres clubs interessats en la figura de Campuzano. Per tant, jo espero que no estiguem en les mateixes, perquè recordem que al final de l'estiu el Sabadell tenia pràcticament tancada o tancada l'operació amb Álvaro Vázquez, i si finalment no va prosperar va ser perquè l'Sporting no va aconseguir fer-se amb els serveis de Campuzano.
Fins i tot la COPE apunta que si no s'ha materialitzat ja el fitxatge és perquè l'Sporting també està pendent, a banda de trobar aquest substitut, de recuperar efectius dels jugadors que han estat afectats per aquest brot de Covid al conjunt asturià. El mòbil agafa vida a vegades. Per tant, la novetat avui, a dia d'avui, 8 de gener, és que no hi ha novetat, queda molt marcat per endavant, i segur també que la pròxima setmana, amb aquesta aturada de la competició pel Centre d'Esports Sabadell, segurament s'acceleraran algunes de les operacions que té ara mateix el director esportiu José Manzanera sobre la taula obertes. No ens deixem res, no, Sergi?
Aquest cap de setmana descansar, i ja saps que el Sabadell tornarà a jugar doncs el dilluns contra el Lugo a 9:45 de la nit.
Déu-n'hi-do, quin horari. A les 9 ens hi posarem aquí els del Sabadell en joc, i recordeu, a 9:45, tribuna preferent. Per tant,
boníssim el menú, eh?
Tindrem hora i mitja de tribuna preferent, més mitja hora de prèvia abans d'aquest Sabadell-Lugo. Ja sabeu que podeu estar totalment sintonitzats amb la 94.6. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus. Esta semana volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
Es perfecto.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Juan Hernández al chut, gol.
La picadeta, gol.
Pero la central Josu Coy de punta penal, gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 21a jornada de la Lliga Smartbank, aquest dilluns a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Lugo.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i mig, ja ho direm bé, i arribarem al punt de 3:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, divendres 8 de gener del 2021. Ahir a Santa Eulària, per cert, no tanquem del tot el capítol del Centre d'Esports Sabadell. Com us vam anar explicant durant tot el dia, no hi havia ni un juvenil del Centre d'Esports Sabadell a la convocatòria. El motiu, un positiu per coronavirus d'un futbolista del juvenil, de l'equip de Miqui Lladó, que teòricament havia de viatjar amb el primer equip i que finalment, com diem, ho va impedir. El mateix Antonio Hidalgo, ahir al micròfon de l'Adrián Arroyo, reconeixia que havia preferit no prendre riscos.
És el que té la situació de la pandèmia que vivim. És una mala sort que el noi tingués aquesta situació. Per sort està bé, està estable, està a casa, sintomàtic. I bueno, esperem que recuperi l'abans possible. No podíem arriscar amb la situació de portar els altres, que sabíem que nosaltres hem fet tot el que havíem de fer amb les PCRs negatives que teníem, però era massa risc perquè no sabien quan es podien haver contagiat, quan, com, i era una situació que de vegades has de prendre la decisió d'arriscar o no, i jo personalment no volia arriscar res.
I això també ha posat en molt seriós dubte el partit de divisió d'honor que ha de disputar aquest cap de setmana l'equip precisament de Miqui Lladó al camp de l'Olivar Aragonès. Pendents, les últimes informacions que teníem aquí a Ràdio Sabadell és que l'equip estava pendent també del protocol sanitari i de la resposta de la Federació Espanyola de Futbol. Una resposta que encara no havia arribat, però que tot feia indicar que el partit del Sabadell juvenil al camp de l'Olivar no es podria disputar. Dimarts es va detectar aquest positiu a la plantilla arlequinada i, per tant, des de llavors ha hagut d'estar confinat l'equip de Miqui Lladó, un equip que encarrilava i encadenava, en aquest cas, 5 partits consecutius sumant. Per tant, mal moment per allargar una mica més aquesta aturada en aquest inici de la segona volta, en la qual el centre d'esports juvenil, el juvenil A, és tercer a 4 punts de l'Ebro i amb 5 punts de marge respecte al 6è. I a la Lliga Nacional, si no hi ha cap contratemps, qui sí que podrà jugar el seu primer partit del 2021 és el Club Esportiu Mercantil. Ho farà l'equip de Juanjo Beltrán al camp del penúltim del subgrup 7B del Manlleu, després de tancar el 2020 trencant la mala dinàmica de 3 derrotes consecutives contra el Jabac, contra el conjunt que és cué d'aquest subgrup, tot i visitar ara un rival que només ha guanyat un partit, i precisament contra els terrassencs, el blaugrana Moluk Nguzi alerta que no es poden refiar.
És el penúltim, però sempre peus a terra i sempre sabent que hem de jugar com nosaltres sabem i que no som molt millors que ells, perquè ells tenen bons jugadors, vam fer anàlisi del partit també, bueno, sempre fem anàlisi del rival i això, i sabem que tenen bons jugadors que corren molt i treballen molt.
Doncs ara mateix la classificació del subgrup 7B del Mercantil està totalment trencada en 3 parts. Expliquem, del primer al 5è classificat van 5 punts. Per darrere, 6è, hi ha l'equip mercantilista amb 10 punts i a 4 del Mataró, que és el 5è. Amb 7 hi ha la Fundació Grama i l'Espanyol B, és a dir, a 3 del Mercantil. Amb 6 el Manlleu i encara no ha puntuat el Jabac B, tot i haver d'escurçar encara el forat amb la part alta. Moluken assegura que no renuncien a l'ascens.
Hem de treure el partit endavant perquè necessitem aquests 3 punts i el nostre objectiu és pujar de categoria i l'any que ve està el Mercantil a Divisió d'Honor i és necessari guanyar també.
El xiulet inicial d'aquest Manlleu Mercantil, últim partit de la primera volta de la primera fase de Lliga Nacional, tindrà lloc dissabte a 3:45 de la tarda. Fem la segona aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís i els últims minuts del programa d'avui els dediquem, per exemple, a parlar de futbol sala, del Club Natació Sabadell i de l'Escola Pia, que engega en aquest cas el conjunt escolapí el 2021 a la segona B, de la tercera amb el grups a Raona, i també hem de fer pinzellades, per exemple, de ciclisme, de waterpolo o també de duatló.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims 10 minuts de programa a l'Hotel Suís, que els hem d'encetar parlant de futbol sala, en aquest cas perquè l'Escola Pia torna a la competició demà, després de l'aturada nadalenca, i ho fa viatjant a les Illes Balears. Només cal donar una ullada ràpida a la classificació del subgrup 3A de segona B per comprovar que el duel contra el Calvià tindrà una gran rellevància pels escolapis per intentar apropar-se a l'objectiu d'acabar entre els 4 primers. Els mallorquins, que ho han guanyat tot a la seva pista, són segons amb 15 punts, un més que la Pia, que és quarta, però amb el grup molt condensat, amb 6 equips separats per només 4 punts. Vital, doncs, esgarrapar un bon resultat, i així ho creu també el jugador Pol Viada.
Ara mateix és un equip amb el qual estem molt similars a la classificació, i és un equip amb molta gent jove, un equip que té el primer equip, per dir-ho així, està a divisió a la màxima, primera divisió, i molts jugadors entrenen amb ells, llavors és un partit molt complicat, crec jo.
Els primers deures que tindrà l'Escola Pia en aquest 2021 seran els de reenganxar-se ràpidament al ritme de la competició, sense anar més lluny. La temporada passada, les vacances nadalenques van passar factura a l'equip de Pedro Donoso, que després de tancar el 2019 de forma immaculada, només va ser capaç de sumar 7 punts de 24 fins a la suspensió de la competició. Enguany ja li ha passat una mica el mateix. Es va estar dues setmanes sense jugar per l'ajornament del duel contra el Cerdanyola, i aquell episodi va desembocar en dues derrotes. Ara bé, per tancar l'any, 7 de 9. Viada espera que aquest cop la bona ratxa no es trenqui.
Doncs podria afectar, igual que tu dius, va afectar ja l'altre cop. Quan tu estàs en la dinàmica es nota molt, les coses funcionen més bé, i quan es trenca pel que sigui, per un mal resultat o per circumstàncies com aquestes, doncs la parada de Nadal, doncs no és tan fàcil tornar. Esperem que no sigui el cas i que puguem seguir amb la dinàmica que teníem, que era prou bona.
Qui ha agafat en ritme competitiu, en canvi, és el club, que ja va jugar, recordem, dilluns per recuperar el partit ajornat a Manresa. I com la Pia, el conjunt nedador tancarà la primera volta de la primera fase i ho farà rebent el pavelló nord del Penya a Esplugues. El capità del Natació Sabadell, Jonathan Iglesias Chato, espera rubricar aquest tram inicial de campionat amb una nova victòria.
Falta Esplugues, el partit d'Esplugues, per tancar la primera volta. Un altre partit molt important, que hem d'aconseguir els 3 punts, i a més juguem a casa i no es poden escapar els 3 punts. I, home, evidentment, les dades, si m'ho haguessin dit o ens ho haguessin dit a principi de temporada, tots haguessin firmat, vamos, sense pensar. Però hem de continuar, això és molt llarg, queda molt, i hem de continuar, perquè qualsevol equip d'aquesta categoria et pot guanyar.
Amb el gran triomf al Pujolet de fa uns dies, el club és més líder del subgrup 3B amb 6 punts de distància respecte als rivals directes. Només la jornada contra el Barceloneta va deixar una petita taca en l'expedient dels de Borja Burgos, que han guanyat la resta de partits. Meritoria trajectòria, tenint en compte, a més, que els darrers compromisos han estat de forma consecutiva contra els altres aspirants a estar a dalt. L'Esplugues encetarà ara una etapa que fa baixada pel club, però Chato prefereix no refiar-se'n.
Tots els equips són molt difícils, la veritat. Aquesta setmana tindrem Esplugues, i Esplugues a priori és un equip que acaba de pujar a menys pressupost, per dir-ho d'alguna manera, o jugadors no tan coneguts, i arribaran aquí, es deixaran la pell com tots, i serà molt complicat guanyar-ho, aquest partit.
Demà a 8:15 arrencarà aquest Natació Sabadell-Penya-Esplugues al pavelló nord. A aquella hora ja haurà acabat l'enfrontament de la Pia a Calvià, que comença, en aquest cas, a 4:00 PM. I baixem ara un esglaó perquè la tercera divisió nacional es torna a posar en marxa i ho fa, recordem, amb l'amics del Pou Nou Escorial, líder del grup tercer de la categoria amb 21 punts i amb aquesta condició encara d'invicta, però els dels Marinals hauran d'esperar encara una setmana més per jugar perquè els hi toca descansar aquesta jornada. És per això que podrien perdre la primera posició en detriment del Santpedor, que és segon a 2 punts. Sigui com sigui, pot ser també l'última oportunitat pel grup Zarraona per enganxar-se al tren capdavanter. Recordem que només els 3 primers accedeixen a la segona fase per lluitar per l'ascens. Ho dèiem, segon és el Santpedor amb 19 punts, tercer i marcant aquesta zona de privilegi, l'Olímpic Floresta amb 18. I dissabte, precisament, hi ha un Santpedor Olímpic Floresta. Per tant, els arraonistes es poden apropar a uns o a d'altres en funció del resultat. Però perquè tot surti bé, els de Darío Martínez han de superar el seu compromís contra el Vacarisses. El tècnic confia que els seus homes ofereixin la millor versió després de l'aturada nadalenca.
També és un rival que coneixem, que sabem com ficar-li mà. Va ser, jo crec, que el millor partit de la primera volta. I tenim la recepta per poder treure els 3 punts. I això, les 2 següents jornades venen Vacarisses i el CUE, que jo crec que poden ser molt claus per tornar a agafar aquesta esperança, per veritat que sigui de creure en l'objectiu.
Després d'un fort sotrac, la Raona va recuperar les bones sensacions, però va tornar a encaixar un fort cop amb la derrota contra un dels rivals directes que esmentàvem abans, aquest Olímpic Floresta, abans de les vacances. Encetada ja la segona volta d'aquesta fase inicial, el marge d'error queda reduït pràcticament al no-res, amb l'equip 5è a 6 punts del tercer. Exactament en la mateixa situació es troba el Vacarisses, 6è pel golaveraix. Qui perdi, doncs, ho tindrà molt i molt complicat. La millor recepta per evitar-ho, repetir l'actuació del duel de la primera volta.
Va ser un partit molt bo des del primer minut fins a l'últim i ja no només a nivell de competitivitat i del resultat i els gols, sinó el que jo sempre parlo és de l'identitat d'aquí. Nosaltres, quan arrenquem la pretemporada, marquem una idea de joc i una identitat de com volem defensar, volem portar la iniciativa en atac i volem recuperar la pilota el més aviat possible quan no la tenim, ser un equip agressiu. I aquell dia vam demostrar la nostra identitat. Que ell és el partit exemple que hem de seguir per, si volem arribar a l'objectiu, doncs, què hem de fer.
Vital partit, per tant, pel grup Zarraona al pavelló del Nord davant el Vacarisses en aquesta represa de la tercera de futbol sala, el xoc demà a les 5 de la tarda.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Últims 3 minuts de programa que els hem de dedicar, per exemple, a parlar de ciclisme, perquè l'Emirates de David de la Cruz ha estat el primer equip ciclista que ha decidit vacunar tots els seus membres contra la Covid-19 amb la dosi xinesa de Sinopharm. Ho han fet aquest matí amb els seus 27 ciclistes presents a la concentració d'Abu Dhabi, inclòs de la Cruz, i els 32 treballadors de l'estaf. Enguany l'equip tornarà a estar liderat per l'eslovè Tadej Pogacar, amb els reforços de Rafał Majka i Mateo Trentin, i a l'espera també d'anunciar una de les bombes del mercat, la del suís Marc Hirschi, una de les sensacions el jove suís la temporada passada. En waterpolo ara mateix es juga l'amistós masculí Espanya-Sèrbia a Debrecen, a Hongria. Al final del primer quart, 1-1 entre tots dos equips, un partit que està emmarcat en el torneig europeu de classificació de la Lliga Mundial. Però com el combinat de David Martín ja va guanyar fa 10 mesos als serbis en el darrer partit oficial, estan classificats directament per les semifinals que juguen demà contra el guanyador, en aquest cas, del França-Grècia. A més, tenen plaça garantida per la superfinal d'aquesta Lliga Mundial, ja que hi van 4 europeus. Del club han estat cridats a files Edu Lorrio, Bernat Sanahuja i Sergi Cabanes. Pel que fa al femení, en canvi, les de Miki Oka es troben a les Palmes per fer un estatge de preparació que s'havia de fer en un primer moment amb la selecció russa, que finalment no ha viatjat per protocol Covid. Maika García, Judith Forca, Irene González i Laura Ester són les 4 convocades de l'Astralpool Natació Sabadell. I dimarts parlàvem aquí a l'Hotel Suís de la triatleta Clàudia Pérez, concentrada a finals del 2020 amb la selecció espanyola, provant el nou relleu mixt olímpic. I una altra sabadellenca, la Marta Romance, també va acabar l'any convocada a Portugal, en aquest cas, i en aquest cas també amb la selecció de Dualdó. Una concentració profitosa, segons ha confessat ella mateixa.
Va ser una setmana dura, podríem dir, d'entrenos, però que va servir molt per conèixer-nos entre tots, aprendre d'uns als altres i una font de motivació per seguir millorant en aquestes èpoques en què estem.
Com en el cas de Pérez, amb la incògnita del calendari en aquest 2021, els principals objectius de Romance seran l'europeu i el mundial de Dualdó. Marxem. Menys d'un minut per arribar a les 3. Per cert, confirmació oficial, suspès aquest El Olivar, centre d'esport Sabadell juvenil del cap de setmana. El conjunt aragonès, per cert, també té un cas de coronavirus a la seva plantilla. En qualsevol cas, nosaltres ens hi tornarem a posar dilluns a partir de les 2. Recordem que el Sabadell juga el mateix dilluns a les 9 de la nit en directe des del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell contra el Lugo. Abans, rebeu una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Viduri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Una abraçada i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.